Aquell que pensa només pot llevar-se amb nàusees. Thomas Bernard.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses...
David Fernández, racó de pensar del 20N.
Del 20N. Diguem, els smoking suits. Exploren els límits.
Jo ja he pensat prou escoltant-los.
Sí, sí.
Les cançons dels smoking tenen aquesta capacitat.
Fan pensar moltíssim. I que la vida... Era d'esperar, que la vida és una trinxera. I sí, és un 20N a més complicat, com tots, eh? Vull dir que es podien parlar de moltes coses.
Llavors,
i...
la pregunta que fem sempre abans de començar el racó és sobre què pensarem avui?
Avui podríem dir que encara no ho sabem.
Ah,
no és així exactament.
És un bon començament.
Sinó que és com endrecem tot l'allau de notícies dolentes, que són moltes. Ens podríem anar a l'entrevista i al Carlos Duarte per saber en quin món concret vivim i com la indolència, no?, anuncia tantes decadències. Però amb el rerefons jo crec que avui volíem parlar del que passa i del que no passa, del que podia haver passat i del que no ha passat encara, i des d'aquesta perspectiva de que darrerament, i a més amb les autopistes digitals de la informació, és difícil equilibrar els dies, especialment quan arriba la nit, no?, i has de combinar tot el que
has
rebut i no saps si optar per l'eufòria ni desesperació. En principi no cal recomanar ni eufòria mai i desesperació encara menys, però com gestionem això, no? Tantes pèssimes notícies amb l'escletxa que deixen algunes notícies avui mateix, no? Veure aquesta situació kafkiana d'un jutge a l'Audiència Nacional que deixa en suspens un ordre d'empresonament i el retorna a la situació anterior de detenció, o sigui, reconeix que l'ordre d'empresonament és manifestament arbitrària i injusta. Al mateix temps combinar-ho amb l'informe d'Amnistia Internacional, al mateix temps combinar el desallotjament d'aquesta matinada a plaça Universitat, i al mateix temps saber que diuen que a les 12 s'anunciarà que el cap de la Misericòrdia finalment se'n va al magma, i no qual cosa que l'enviar una abraçada al Raval Rebel, perquè s'ho mereixien moltíssim. I això, en què ens quedem cada dia? Què retenim?
Mira, l'altre dia la Maria Climent, en Lectoralia, l'autora de Gina, deia, recordàvem una frase del seu llibre que diu que quan et fas gran aprens que l'eufòria té un sostre.
L'eufòria és arriscada. L'eufòria està bé en moments molt concrets, en moments que val la pena, però instal·lar-se en l'eufòria i o barra, no?, en l'antònim, que podríem dir que és la desesperació...
Tampoc.
Per tant, com fem aquest equilibri de malabaristes, de trapecistes sense xarxa, de funambulistes sense saber gaire quin terreny trepitgem? No?
Doncs mira, la veritat és que ahir sentint a la Pepa Martínez, la presidenta de la FEDE, que la tenim de col·laboradora al Matí de Catalunya Ràdio, i després veient el vídeo que han difós a les xarxes per celebrar els seus 30 anys, vaig pensar que era un bon equilibri, perquè era una mirada crítica sobre el que s'ha fet.
I sobre nosaltres mateixos.
Sí. Sobre nosaltres, però posant en valor també la capacitat de fer-ho i dir-ho des de múltiples mirades. No?
Sí,
vaig pensar que era un exercici interessant.
L'exercici interessantíssim contra l'autocomplaença, no? I contra pensar que som el centre del món i contra altres reflexions, no? Que fins i tot pensem que som molt diferents o molt distints a altres societats del planeta, i no. Estem fets de la mateixa pasta, no? De la contradicció humana, i per això és important, jo crec, que avui, que és 20N, i òbviament acabarem parlant del 20N i del que va, o dels 20Ns, per dir-ho així.
No esperàvem menys de tu, David Fernández.
Parlarem de la dictadura, i sobretot parlem de les impunitats i d'altres impunitats que molt sovint oblidem. Però ahir era la pròpia Marina Garcés, al Planta Baixa de TV3, qui ens recordava una frase de l'acadèmica kurda Nasan Austunde, refugiada alemanya, exiliada alemanya, a propòsit de la deriva autoritària i els perímetres de les amples criminalitzacions existents i creixents, i de l'enduriment repressiu quotidià. I citant la deia, l'autodefensa és també autodefensa de la imaginació. Si no cuidem que som capaços d'imaginar del que ens pot passar, ens poden passar coses que no esperàvem, i també ens hem de protegir d'elles. O dit d'altra forma, també, que a mi això m'ho va ensenyar la Gabriela Serra fa molts, molts anys, allà quan al Cinema Princesa, els tallers que fèiem de por, no?, i desobediència civil, preparats sempre pel pitjor, i a partir d'aquí el que no vingui sempre serà gratis.
Sí? Ens hem de preparar pel pitjor?
Sí, sí, si no ens pilla, ens enxampa, no?, despistats, i això serveix, i en un dia com avui també, no? podríem escoltar un fragment que ens ha fet la Marta Vives.
Quan varien les coses realment en 4 dècades? Què canvia i què roman? Què muta i què es camufla? Què en queda i què s'ha esvaït? Què es disfressa encara i què perviu dissimulat? Cop de porta sec. Com costa i quant de temps transformar la realitat? Com rulla aleshores la tirania estàtica del Cronos? Com sempre al mateix lloc, en bucle i déjà vu?
Perquè costa tant que canviïn les coses, que es transformin les coses. Ara aquest fragment m'ha fet pensar l'altre dia quan parlàvem de la Maria Mercè Marçal i vèiem, no?, les coses positives que ja estaven passant aleshores, les coses que estan passant ara, les comparacions inevitables d'espais, de maneres de lluita, de maneres de persistència, de persistir en aquestes lluites, pensava, mira, per què triomfen tant les distopies? Triomfen tant per això. Triomfen tant per això, perquè sempre intentem imaginar-nos, com dèiem ara abans, el que ens pot arribar a passar des del que ens està passant, no?
Això que li preguntin a la Margaret Atwood, que va fer, no?, el conte de la serventa, sí, que va fer 84, i deia, jo volia fer una distopia. No? I ara, quan mira, acaba de publicar els testaments, no?, 15 anys després, també deia, no m'imaginava, no?, que... Això, que la pulsió autoritària, no?, i la tendència a un lloc pitjor, que també existeix, s'accelerés tant. I aquí és on volíem, amb aquesta secció que sempre fem de 15 ajuda a pensar, avui serà una mica més llargueta, perquè hem agafat això, què podia haver passat, no? I si, som
capa- podia haver passat?
Si som capaços, de, com diria sempre l'estimat Xavier Antic, quan cita Levinas, que diu, sí, es tracta d'aturar la guerra, no?, molt abans de que comenci. Doncs l'altre dia, a les eleccions generals i del 10N, un altre col·laborador i còmplice habitual d'aquest programa, que és el Santiago Albarricó, va escriure un conte, sí, per Carne Cruda, aquest programa també de l'apreciat Javier Gallego, Crudo, i ens obligava a l'exercici de la imaginació curda, anem a dir-ho així, és a dir, de posar-nos en un lloc pitjor, què podia haver passat. I ens posava en un terreny absolutament... distòpic en la immediatesa, després canviat. El dimarts es va anunciar un acord de govern entre el PSOE i UP, sí, i ell va dir, ja no té sentit aquest conte, perquè li vam dir, el volem posar al record de pensar, i va dir, i jo vaig dir, no, té tot el sentit encara més, perquè, no?, perquè explica també moltes coses. El conte, que no sé si era un homenatge a Tezanos o no, el va anunciar, no?,
el CIS de Tezanos.
El va titular com, no?, el CIS, no?,
el CIS.
Però es podria titular Anochece que ya es mucho o amanece que no es poco. Dentro pista.
Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos.
El CIS retoma sus actividades. Recordarán nuestros oyentes que tras la tercera repetición de las elecciones hace ahora un año y la investidura de Santiago Abascal como presidente del gobierno, el Consejo de Ministros decidió suspender provisionalmente las actividades del CIS, ideológicamente tendencioso, según la sentencia de la comisión encargada de valorar sus trabajos. Pues bien, esta mañana el ministro de Información y Turismo, Pablo Casado, ha presentado con satisfacción ante los medios oficiales los datos de la flamante encuesta del nuevo CIS, llamando la atención sobre la esperanzadora transformación de nuestra España democrática en solo 12 meses. Según la encuesta, en efecto, entre las 5 mayores preocupaciones de los españoles se encuentran, por ese orden, el precio de las entradas de las corridas de toros, el horario de las misas dominicales, la mala educación de los jóvenes en los transportes públicos, el creciente alcoholismo entre las mujeres y el descenso demográfico. Solo en 14ª posición aparece el aumento del paro y la crisis económica, y en cuanto al cambio climático cae al último lugar como inquietud residual de una minoría progre y rica que el ministro ha descrito como poco española. La encuesta del CIS señala asimismo las instituciones mejor valoradas por la población, que en orden descendente son las siguientes: la corona, la policía política, la censura, los campos de concentración para extranjeros y los centros de acogida para maridos maltratados. En cuanto a las cinco medidas del gobierno más celebradas por los ciudadanos, el acuerdo es casi unánime: la ilegalización de los partidos, la abolición del régimen autonómico, la penalización de la homosexualidad, el restablecimiento de la pena de muerte y el bombardeo de Barcelona. Amnistía Internacional, que ha condenado estas medidas, denuncia asimismo la manipulación de la encuesta del CIS, acusación a la que ha respondido el ministro de Información y Turismo, anunciando una gran demostración cívica en la Plaza de Oriente para el próximo domingo. Millones de españoles, ha declarado Casado, mostrarán espontáneamente su desprecio hacia las injerencias extranjeras y su apoyo al nuevo gobierno de salvación nacional. Los cinco diputados del PSOE, tras una corta deliberación, han confirmado su participación en el acto. Hubiéramos preferido que se hiciera el sábado, ha declarado Pedro Sánchez, pero somos, ante todo, una oposición responsable y no haremos nada que desestabilice nuestro país.
Afortunadament, no?
Però serveix la imaginació d'un lloc pitjor. T'imagines,
no? Algunes implementacions d'algunes línies extremes, perquè en tots els programes electorals s'apunten idees que, imaginades a l'extrem, serien traduïdes.
Allò tan casal de liga, anem a dir-ho així, no? De l'Araguaia, no es tracta d'arribar al paradís, sinó de sortir a l'infern. I aleshores sí que arribem al vintene, el vintene no distòpic, el vintene real, molts vintenes, podríem parlar, efectivament, que és el primer vintene sense el dictador al Valle de los Caídos, malgrat falta, no?, moltíssima reparació per tots els cossos de republicans que encara estan allà, no?, en aquell monument a la obra del feixisme espanyol. Podríem parlar d'altres vintenes, molts també recorden diametralment oposat, no?, per sort, a Bonaventura Durruti. Jo també recordaria dos vintenes ja no en dictacràcia, sinó en democradura, que és la mort de Santi Brouard i l'assassinat de Santi Brouard i l'assassinat de Josu Muguruza per les trames de terrorisme d'estat a l'estat espanyol. Jo crec que el cas de Santi Brouard, a més, ens remet a altres impunitats. El comandament de la Guàrdia Civil, el coronel Massa, automàticament va ser desplaçat a Bolívia, en la lluita contra la droga, perquè ja se sabia de la seva implicació intel·lectual, i tant es va implicar en la lluita contra la droga que va acabar condemnat, no?, per tràfic de drogues a 11 anys, a 11 anys de presó. I l'altre, també podríem aprofitar per, no?, a propòsit dels dos casos de terrorisme d'estat, per parlar de la pervivència o no, o les mutacions de les clavegueres policials. Sembla mentida que tan ràpidament ens haguem oblidat de l'afer Villarejo, no?, i tota la contaminació.
La veritat és que intentem no oblidar-ho, però i cada dia, quan, sobretot aquesta setmana que ha declarat Francisco González, el president del BBVA, sobre això n'hem parlat, però és veritat que que es normalitza la utilització de les clavegueres de l'Estat i s'assumeix. Igual que s'assumeixen les estructures clientelars que deriven de la sentència dels ERES, segurament durant molts anys, durant moltes dècades, no?
Jo crec que és...
El poder reparteix, aquesta idea de que el poder repartia, no?
El poder reparteix i quan toca aïlla, és a dir, Villarejo ha estat i Francisco Álvarez no fa falta que us digui qui era, no? Ni quina pensió li han donat de 80 milions d'euros. Eren poders fàctics a l'Estat espanyol. I ara resulta que eren casos aïllats, no? Excepcions, però en un moment no eren excepcions, eren la regla i la columna vertebral de l'Estat. S'ha parlat just aquesta setmana de 28 milions d'euros del testament, però el testament de Franco és tan fals, no?, com tantes altres coses. Ens oblidem que no només va ser una dictadura política, va ser també una dictadura, no?, socioeconòmica, i que va ser, com recorda pel Paul Preston molt recentment, una cleptocràcia continuada amb un marc de repressió cruel. Per tant, quan parlem d'impunitat dels crims del franquisme, sempre ens oblidem de la impunitat de les fortunes que es van acumular en el franquisme. Antonio Maestre acaba de publicar
el llibre
que és Franquismo Sociedad Anónima, on explica perfectament altres continuïtats, que són les continuïtats, no, econòmiques i financeres i comercials, no, que va suposar el franquisme. No és casual que el senyor Carceller, no, de Cerveses d'Am tingui la major condemna per frau fiscal en democràcia, però que l'any 59 ja sortís al BOE com a passor fiscal de diners a Suïssa. Per tant, tot lliga i relliga en aquesta història, no?
Nosaltres la setmana que ve no parlarem només del que està passant aquí. Avui era vintena i era obligat, però la setmana que ve ens acompanyarà Maria Tibuzzi, que està aquí justament per celebrar aquests 25 anys de la FEDE en un acte que es farà al Centre Cultura Contemporània de Barcelona, i podrem parlar del Brasil de Bolsonaro, que és d'alguna manera també una d'aquestes alertes que tenim posades en el planeta, a part de l'emergència climàtica.
Diàlegs en temps d'autoritarisme, 30 anys de la FEDE. Hem començat amb una dona kurda exiliada a Alemanya. La setmana que parlarem amb una dona brasilera exilada a París. Cortesia criminal, no?, del Brasil, del Brasil de Bolsonaro, que ha tret aquest llibre de com conversar
amb un
feixista, reflexions entorn de l'autoritarisme a la vida quotidiana, que també lliga amb aquell llibre que es diu Fatxa, del Jason Stanley. Avui volíem acabar, no acabarem perquè el temps ja s'ha esvaït, però amb recomanacions de llibres, no?, que aborden. Hi ha molts llibres. Herri diu el que ja ho deia, que el millor de la seva infantesa era la llibreria.
La dictadura de pedra, que és un llibre que acaba de sortir de la Sílvia Marimón.
I de la Caral Soler, que es presenta la setmana que ve. Com combatre el feixisme i vèncer, una reedició de la Clara Zetkin, de Tira de paper, amb pròleg de Miguel Ramos. El llibre citat de l'Antonio Maestre, el llibre, òbviament, de Paul Preston, que a més fa una travessa per l'estat espanyol els darrers dos segles, en base a la corrupció, no?, que també és una constant històrica.
Però tu dius, el temps s'ha esvaït pel racó de pensar d'avui, però ja ho has après dels Smoking Souls, que sempre estem al límit, però sempre trobem una escletxa, no?
Sempre trobem una escletxa.
La setmana que ve tornarem a tenir l'escletxa del racó de pensar amb en Xavi Antic. Gràcies, David Fernández. Amb quina música ens n'anem?
Doncs marxem també amb Improbables, que van passar. Feliu Ventura fent de punk, ningú s'imaginava, doncs sí, el crac de Sant Andreu ho van aconseguir, i amb això marxem també en aquestes dualitats inequilibrables, des del record i de nostàlgia també, perquè la bateria dels crancs, en Jaume Viader, en Xume, ens va deixar al juny, i encara no sabem què sentim des d'aleshores. Per tu, Xume.
El Matí de Catalunya Ràdio. Endesa us ofereix l'efecte papallona.
La nostra dieta pot ajudar